Divendres a la tarda conduíem cap a la presó de Mas d'Enric, al Catllà, a Tarragona, creuant-nos amb les marxes per la llibertat, que avançaven cap a Barcelona, on van confluir més de 500.000 persones en una manifestació pacífica. I tornàvem després, sentint a l'especial de Catalunya Ràdio un nou episodi de violència descontrolat en accions agressives de rebuig a les càrregues policials, algunes desproporcionades i inexplicables, provocacions incloses que s'hauran d'investigar, atemptats també a la llibertat de premsa i agressions als periodistes, però un plantar cara violent i militant als carrers de Barcelona, Lleida, Girona... Tot això convertia la primera entrevista a Carme Forcadell a la presó, aquell 18 d'octubre, dia de la vaga general i de les protestes continuades al carrer, en necessari, perquè és per la llibertat de les persones condemnades per la sentència del Tribunal Suprem i pels drets i llibertats de totes les persones que viuen al nostre país que es fan aquestes manifestacions. I, per tant, sentir per primera vegada la veu de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, al locutori 29, amb el vidre entremig, tenia de cop tot el sentit del món. A la Carme Forcadell no li agraden les entrevistes ni les posicions públiques d'ençà que és a la presó, i ens explica el per què. Entra aquest nervi de dona, amb texans, una americana còmoda i una samarreta, els ulls vius, prima com era i com és, però ara més forta. Treu els bolígrafs liles que reclamen la seva llibertat d'un estoig de roba i els reivindica contra el vidre. Hi ha sempre uns primers instants de posar les mans en aquest vidre i encaixar-les i mirar-se en silenci, tan senzill com això. Cuidar-se amb la mirada i amb la il·lusió que contactes físicament, com fem amb qualsevol convidat quan entra a l'estudi, qui sigui. Però a la presó, la impotència del vidre fred, el telèfon a l'orella, el cubicle gèlid. Per què han de passar tan fred a la presó les funcionàries i les internes? Ells també. Per què han de passar tan fred? Carme Forcadell, l'expresidenta del Parlament, està en forma. Fa molt d'esport a dins de la presó i manté el seu activisme feminista per aconseguir més drets per elles, per les dones, les que estan més soles a les presons. Mirada serena, assumint el present, sabent que aquest present entre reixes és, de moment, tot el futur que té. Quan tornem a casa, mentre escolto els programes especials que cobreixen els disturbis i els aldarulls d'aquell 18 d'octubre de vaga general, de pau i foc, em poso a transcriure tot el que m'ha dit fidelment. He pogut prendre notes aquesta vegada. Qui posarà la veu de la Carme? És la Sílvia Comet, la veu que m'acompanya ara per intentar reproduir tot el que ens va dir per compartir-ho amb vosaltres. Com està Carme Forcadell?
Sobrevivint, perquè quan estàs lluny de les persones que t'estimes, només pots sobreviure, no pots estar bé.
Pitjor després de la sentència?
Ara és pitjor. Mentre esperava la sentència, pensava que potser sortiria, que acabaria sortint. Abans pensava en el futur. Ara no penso en el futur, penso en el present. Ara ja sóc en aquell futur, que és el present. Penso en el dia que veuré la meva mare, els meus fills, els meus nets, en qui vindrà a veure.
La rutina del dia com la porta?
T'he sentit sempre menjar una peça de fruita per dinar i un iogurt per sopar? Quan saps tot el que et passarà cada dia, viure es fa molt llarg.
T'espanta pensar en el futur, Carme?
No, perquè tinc drets, i espero que se'm respectin els meus drets penitenciaris igual que a qualsevol altra persona, ni millor ni pitjor, igual. Quan rebi la sentència, ens avaluaran, com a qualsevol, i veurem quins són els meus drets. Què dirà el meu pla individual de tractament? Què dirà? Quins recursos hauré de fer per haver de defensar la llibertat d'expressió al Parlament? Em posaran un curs de dret constitucional, em diuen les meves companyes. Facin el que facin, jo tinc els meus drets com a condemnada a presó, com tothom. Dret de poder veure la meva família, dret que m'avaluïn i em deixin sortir quan em toqui. No és una qüestió de beneficis, sinó de drets. I els deures que tinc aquí dins els compleixo com totes, sense cap privilegi, a terra, agafant la terra amb les mans, com totes.
Què vol dir agafar la terra? Què vols dir?
Estar en contacte amb la natura aquí dins et permet tocar la realitat. Una de les coses que més m'agrada fer és estar en contacte amb la terra, plantar, fins i tot fer un jardí aquí dins. Intento aconseguir que en el pla individual de tractament dins de la presó es plantegin introduir un curs en educació mediambiental, perquè m'he adonat que les internes no sabien reciclar.
Ens explica que treballar al jardí la reconnecta amb un planeta que ens estem carregant. I ella, allà, amb les internes, pot fer feina. Cuida i es cuida, però de seguida tornem a la sentència. I ens sorprèn quan ens explica com el Tribunal Suprem va planificar que Carme Forcadell s'assabentés de la seva condemna. Els que hem cobert el judici un dia darrere d'un altre ens podem fer a la idea de la importància del com se li va comunicar. Escolteu. Carme, explica'ns com va rebre la notícia que t'havien caigut 11 anys i 6 mesos de presó.
Em vaig llevar dilluns i vaig anar a fer esport, convençuda que sortiria més tard la sentència, però em van venir a buscar. Té visita, i aleshores vaig veure la Piedà i el cap de seguretat del Tribunal Suprem, recordes? Que sempre estaven a la sala.
Jo recordo perfectament. La Piedà era la persona que el president del Tribunal, Manuel Marchena, cridava quan havia de donar alguna instrucció delicada. I ell era qui garantia la seguretat, donava instruccions als policies, autoritzava entrades i sortides de la sala del Suprem durant aquells 4 llargs mesos. Manuel Marchena va enviar dues persones de la seva màxima confiança a lliurar-li la sentència a l'expresidenta del Parlament a la presó del Catllà i els va fer viatjar la nit abans per ser-hi a primera hora.
¿Cuánto me ha caído?, els hi vaig preguntar. No lo hemos leído. 10 anys, vaig dir aquesta xifra perquè per a mi era la xifra més dura, el pitjor escenari. Aleshores vam buscar la pàgina i m'ho van ensenyar. 11 anys i 6 mesos. Era incomprensible. Vaig llegir el que els havia caigut als meus companys i companyes. 12 anys a la Dolors també, i els vaig preguntar a tots dos. Decidme, què diferència hi ha entre Dolors Bassa i Carles Mundó? Van callar, no van dir res. Per mi, això és incomprensible. Com ho és que a la Dolors la condemnin per unes competències d'ensenyament que no tenia i tantes altres coses? Per això demanarem incident de nul·litat. A veure si s'ho repensen.
I confieu, Carme, en això, en incident de nul·litat?
No, però com que no tenim instància superior, el Suprem ha estat el sostre dels nostres drets fonamentals i s'han vulnerat.
Escolta, Carme, i els funcionaris del Tribunal Suprem es van quedar gaire estona amb tu aquell dilluns?
No, se'n van anar de seguida després de dir-me molt educadament lo sentimos, esperamos verla en otras circunstancias.
I aleshores, Carme Forcadell, què vas pensar quan vas llegir la sentència sencera?
Que el judici no havia servit de res, no calia fer-lo, ens hauríem estalviat despesa i patiment. Jo no sóc culpable de ser presidenta del Parlament, sinó d'haver muntat les manifestacions independentistes del 2012, 2013, 2014, per haver posat davant del mirall el creixement de l'independentisme. Jo sempre he sabut que la condemna era per ser presidenta de l'ANC. No sóc aquí pels plens del 6 i el 7 de setembre, perquè si fos així estaria al TSJ amb els meus companys. Que ningú s'enganyi. I la sentència reafirma en aquest fet perquè diu que jo vaig complir amb el reglament del Parlament. I només espero que el judici de la mesa del TSJ aclareixi els fets. En els plens del 6 i el 7 no es van vulnerar els drets de ningú. Tothom es va poder expressar i no es va conculcar cap dret.
Sí, però es tiraven endavant dues lleis, la del referèndum i la de desconnexió i transitorietat, que dinamitaven l'Estatut i la Constitució, Carme.
Sí, però jo no era la majoria parlamentària. Jo era la presidenta del Parlament i l'únic que van fer va ser admetre a tràmit les lleis per majoria de la mesa. Jo no tinc iniciativa parlamentària i al Parlament s'ha de poder parlar de tot i després s'aprova o no s'aprova. I es van aprovar, van guanyar i aquest és el problema. Com també es van aprovar les reformes constitucionals exprès al Congrés amb les majories a favor i les minories en contra. Que es llegeixin bé la sentència els que han pervertit el relat del 6 i el 7 de setembre. No van fer cas del Tribunal Constitucional perquè van posar per davant la llibertat d'expressió i el dret del Parlament a parlar de tot. S'havia parlat moltes vegades del dret d'autodeterminació al Parlament. El problema és que aquesta vegada hi havia majoria parlamentària per tirar-la endavant i els partits que ho defensaven van guanyar en vots al Parlament. I sí, hem de tornar a parlar del dret d'autodeterminació al Parlament. És clar que sí, de tot.
Encara que això suposi més processos judicials ara, pels qui són allà, a la mesa?
Ni ara ni mai podem renunciar a la llibertat d'expressió del nostre Parlament.
Però formalment, encara que diguis que ets aquí perquè vas ser presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, va ser per aquelles lleis que et van condemnar, per aquells plens, per haver tirat endavant els plens on es van aprovar aquelles lleis.
Però el meu vot aquell dia no va valdre més que cap altre vot. Nosaltres, des de la mesa, vam defensar la llibertat d'expressió. No podem admetre la censura. I ja li vaig respondre a la fiscal Consuelo Madrigal. L'únic límit al Parlament ha de ser qüestionar els drets fonamentals, que s'han de respectar sempre.
Què més has llegit en aquesta sentència?
La sentència és una restricció de drets fonamentals, un pas enrere fortíssim i ens afecta a tots i crec que a nivell d'Europa tots en som conscients. La sentència conté les mateixes falsedats que l'escrit de la Fiscalia i la fase d'instrucció durant el judici oral, coses que en un procés normal haurien servit per exculpar-me, aquí servien per inculpar-me. O no ho va dir el comissari Ferran López, que jo no hi era a la reunió el 28 al Palau de la Generalitat amb el president i el vicepresident? Ah, no, però com que algú va pensar en convocar-me, culpable, per si de cas hi hagués anat. I així, una darrere d'una altra.
Però l'argumentació jurídica dels teus 11 anys i 6 mesos va més enllà dels plens i de la declaració del 27 d'octubre, que, per cert, gairebé ni surt.
No, és clar, perquè encara que l'Olga Arderiu, la meva advocada, li hagués de fer notar a la Soraya Sáenz de Santa Maria que aquella declaració del 27 d'octubre era política i no s'havia publicat, no tenia més valor que això. Però no ho oblidem. A mi sí que em condemnen també pel full de ruta del 2015. Tenir un projecte polític per la independència és argumentació de la sentència, també. Vam haver de sentir tot el relat d'una violència que ens va indignar i que després no han utilitzat perquè no n'hi va bé.
Però parlem de la violència d'ara, Carme.
No vaig plorar quan vaig rebre la sentència. Vaig plorar quan vaig veure escenes de violència en les nostres ciutats. Això no som nosaltres. No sé què passa, vaig pensar. S'ha de condemnar enèrgicament, immediatament. No reconeixia Barcelona quan ho veia. S'ha de condemnar sense pal·liatius i ràpid. Ja, i em despertava veient-ho, que no ho entenem. La gent, pensi el que pensi, té dret a sortir de casa sense que li cremin el cotxe o sense tenir por quan porta les seves criatures a l'escola.
Sí, però i si és la frustració de veure-us a vosaltres en aquesta presó la que ha disparat joves independentistes a fer aquest pas cap a la confrontació policial? Perquè el recorden l'1 d'octubre, o perquè creuen que esteu aquí condemnats per sedició sense violència i després d'aquella repressió de l'1 d'octubre. I si és per això?
Sí, però no, de cap manera. Tenim una història, Mònica. Hem avançat molt i no ho hem aconseguit cremant contenidors i cotxes. Hem de veure on som i d'on venim. No em reconec en els cotxes cremats. Mai de la vida té justificació. Mai. La història ha triomfat amb moviments pacífics de desobediència civil pacífica, més que no pas amb moviments violents. La no violència no és només per convicció, que també hi sempre, sinó per eficàcia.
Però vau ser vosaltres que els vau dir que aconseguiríeu la independència i vau fixar calendaris que no es van complir.
S'ha de fer una lectura realista del que va passar. Potser van fer una lectura precipitada. S'aprèn dels errors més que dels èxits. Si aleshores haguéssim fet una bona lectura, no ens haguéssim posat mai un calendari. El més important no és el calendari. No vam tenir empatia amb la gent que no és independentista i que potser no es va sentir justament tractada. Hi ha molta gent que no és independentista, que defensa les llibertats i els drets fonamentals i que si els fas triar entre Espanya i Catalunya, trien Espanya.
I què ha de fer ara l'independentisme polític, Carme?
M'agradaria que ens calméssim, tothom, els de dins i els de fora. Estem tocats emocionalment. Hem de fer una reflexió profunda i dissenyar un futur. Si no ens calmem, aquesta lectura no la podem fer i hem de continuar endavant.
Però la gent demana la vostra llibertat al carrer.
Els presos i les preses ho hem dit sempre. No podem estar al centre. No hem de ser l'excusa i tampoc moneda de canvi de ningú, tampoc ara. S'ha de mirar pel bé del país, de tot el país i de tota la gent que hi viu. I això serà bo per nosaltres. Les emocions no deixen raonar bé. Però costa molt demanar-li a la gent en aquesta situació que es calmi amb una sentència tan dura. Però necessitem pensar racionalment i políticament, també.
Amb quin instrument s'ha de continuar la lluita o s'ha d'aturar?
No s'ha d'aturar res. Hem de continuar endavant. Desobediència civil no violenta. És un instrument que ha fet avançar la societat. I ara tenim més drets gràcies a això. Les marxes per la llibertat m'han emocionat molt. M'he sentit plenament identificada perquè s'hi ha sumat molta gent que no és independentista.
I quin rol ha de tenir ara l'ANC i Òmnium Cultural, Carme?
Per mi, l'ANC no ha de fer política, no ha de radicalitzar-se, no s'ha de convertir en un partit polític. L'ANC ha de tornar als orígens, al moment inicial de l'Assemblea, quan era un espai on confluïen persones d'idees absolutament diverses que compartien la defensa del dret d'autodeterminació, d'una manera unitària, en un moment en què es demanava unitat als partits. L'ANC va ser això, un espai d'unitat al voltant del dret d'autodeterminació, i des del 2012, des de la manifestació Catalunya nou estat d'Europa, s'ha intentat utilitzar políticament per uns i per altres. No ho hem de permetre.
Carme, hi ha un poema de Joseba Sarriona en Dia, sabeu què és la justícia, que diu al final, faré el que calgui perquè no em torneu a enxampar. Si haguessis pogut, hauries marxat a l'exili ara que ja saps que t'han caigut 11 anys i 6 mesos de presó?
No, jo tinc aquí la meva mare. En aquell moment, aquella primera nit que vaig passar a la presó, estava convençuda que no ens empresonarien. Després sí, en el ple d'investidura de Jordi Turull, amb aquells vots en contra de la CUP, recordes?
I tant.
Sabíem aquell dia que a l'endemà se'ns quedarien.
Tothom n'era conscient aquell dia?
Jo crec que sí, tothom.
Diu Arnaldo Otegi que des de l'exili, des de la presó, no es pot fer política.
Sí, i estic totalment d'acord. Jo vaig deixar la meva acta de diputada perquè, malgrat que aquí dins tens tots els drets a participar políticament, no estàs en condicions de prendre les decisions amb prou distància. Nosaltres podem tenir un lideratge ètic, moral, però no podem ocupar càrrecs representatius des de la presó i des de l'exili. Ho tinc claríssim.
I què els dius als representants polítics independentistes dins i fora de les presons i fora del país i al Parlament? Què els dius ara?
Que amb tot el que està passant no tinc cap dubte que en un moment tan i tan greu es posaran d'acord. Cap dubte. Seria inacceptable i incomprensible que no fos així.
Quan veus els desacords, les picabaralles entre els partits independentistes, què penses?
Em fan ràbia, molta ràbia.
Quin missatge pots enviar a aquells joves que estan protagonitzant la violència que ells i elles a vegades justifiquen en forma d'autodefensa o d'una nova fase de la lluita del moviment independentista?
Que mirin enrere i mirin endavant, que ells veuran la independència. Jo potser no. La meva mare tampoc. Però ells sí que la veuran. Però només si fan les coses bé. Ells tenen un objectiu i el veuran complir. Però només ho aconseguiran si ho fan sense violència.
I quan va sentir Jordi Cuixart dient al Tribunal Suprem ho tornarem a fer?
Saps què vaig pensar?
Què?
Vaig pensar en la pobra Marina Roig, la seva advocada. Tinc un client que es vol quedar aquí dins. Per això et dic, els joves que avui són al carrer ho viuran, ho veuran. Que pensin en el camí que hem fet.
I escriuràs un llibre, tu també, perquè serà per llibres?
No, quan sigui més gran. D'aquí 10 anys, potser. Perquè cal distanciar-se dels fets i estar serena emocionalment. Per ser objectiva i per ser justa. Ara estic massa implicada.
S'acaba el temps. Ha estat una entrevista intensa, sabent que tot el país hi ha milers de persones manifestant-se per la seva llibertat. Carme, deixem que, si pots, vagis a veure les imatges de les marxes per la llibertat.
Sí, espero aquesta nit no anar-me'n a dormir amb el foc als ulls.
Recull les coses i desapareix. Mas d'Enric és una presó més solitària, menys concorreguda que Lledoners. Passa el mateix a Puig de les Basses. Quan visites a Dolors Bassa, se sent més solitud en aquestes dues presons. Marxem, i mentre conduïm de tornada, sabem que sí, que la Carme Forcadell anirà a dormir amb el foc als ulls aquell divendres. Els aldarulls de divendres van començar més aviat. L'Albert Mercadell, sotsdirector del programa, al meu costat, anirà de seguida cap a la Via Laietana i m'explica des d'allà, després, que els joves encaputxats amb qui parla li diuen: són els de l'1 d'octubre, aquell dia ens van pagar nosaltres, els nostres pares, els nostres avis. Ens deien que ho havíem d'entomar perquè eren pacífics i tots estan a la presó. Avui hem vingut a tornar-nos-hi. I ahir també el sentíem al suplement amb en Roger Escapa, que va anar a entrevistar-los a peu de carrer.
L'únic que faig és limitar-me a posar-me davant i dir-los que prou i que se'n vagin cap a Madrid.
Fins que calgui, fins que deixin en pau a la gent i fins que en vez de donar hòsties se sentin a parlar. Però de les barricades jo trobo que és una manera de defensar-se, és a dir, no fan mal a ningú, no els fan mal a ells i eviten les pilotes de goma, eviten rebre mals.
I aquella nit de divendres no li van fer cas a Carme Forcadell, un cap de setmana amb més treva de carrer, això sí, gràcies a la feina, entre d'altres, en peu de pau, a la contenció, i som aquí una setmana després d'haver-se fet pública la sentència, després d'una setmana seguida de concentracions i manifestacions massives, pacífiques, la gran majoria, per continuar explicant-vos aquesta fase del conflicte polític, que no té taula de diàleg, que no té altra resposta al govern espanyol que la presència del ministre de l'Interior, que no té acord polític entre l'independentisme i que ara per ara només té carrer.